Bon dia, són les dues. Carme Forcadell confirma que serà la manifestació de la Diada de l'ANC. Ella no se sent exclosa, però diu que entén la posició de Pere Aragonès.
Jo puc entendre que algunes persones se sentin excloses d'aquesta manifestació. Puc entendre, malgrat que jo ja he dit que hi aniré, però sí que entenc que pot haver persones que se sentin excloses d'aquesta manifestació.
Vostè no s'hi sent exclosa?
No, jo no m'hi sento exclosa.
Forcadell ha passat pel món a RAC1 coincidint amb el 5è aniversari dels fets del Parlament del 6 i 7 de setembre. Insisteix que al llarg de les 23 hores de ple ho va fer tot per garantir els drets de tots els diputats.
RAC1 migdia. Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
De seguida parlem de la Diada i recordem el més destacat d'aquelles dues jornades històriques a la cambra, dues jornades que l'aleshores lletrat major del Parlament Antoni Bayona recorda com els dies més difícils de la seva vida laboral. També anirem a Madrid. A aquesta hora hi ha en marxa la roda de premsa del Consell de Ministres que ha aprovat que les dones a fer feines tinguin dret a l'atur. És una reivindicació històrica i també estem pendents que el govern espanyol valori el cop de gràcia que Brussel·les ha donat avui al gasoducte Midcat. Ahir Emmanuel Macron el va donar per enterrat i avui la comissió se n'ha rentat les mans, diu que és cosa d'Espanya i de França. A més, anirem a Londres, on avui s'ha fet el relleu a Downing Street. Liz Truss ja és la nova primera ministra britànica. Boris Johnson s'ha acomiadat avui del càrrec amb un "això és tot, amics". I el Barça està presentant Marcos Alonso i Bellerín, però Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Encara no jugaran demà a la Champions.
Cap dels dos ha entrat a la llista de convocats per rebre el Victoria Pilsen, partit en què també serà baixa Pjanic a l'espera de resoldre la seva sortida del club. La novetat és la presència de Pablo Torre. El tècnic Xavi Hernández parla de l'objectiu que s'ha de marcar l'equip en aquesta competició.
Ens ha tocat un grup molt difícil, el més difícil dels últims anys, però bé, amb tota la il·lusió del món, que somiar és gratis i per què no? Hem d'arribar com a mínim doncs, a vuitens de final i competir, intentar guanyar aquesta competició.
Una Champions que arrenca avui amb tres partits destacats: Celtic de Glasgow-Madrid, Sevilla-Manchester City i PSG-Juventus. Tres partits que, com la resta de la jornada i durant tota la Champions, viurem aquest any a RAC1 en format de carrusel.
De seguida el titular del temps, però abans un apunt de serveis, perquè una incidència entre les estacions de tren d'Arc de Triomf i Plaça Catalunya a Barcelona provoca retards a aquesta hora a les línies R1, R2, R3 i R4 de Rodalies. La més afectada és la línia del Maresme, aquesta R1, on circulen dos trens per hora i ja s'han desviat el sentit pel túnel de Passeig de Gràcia. Vol dir que hi circulen només un 30% dels convois. Ara, si el temps aquesta tarda es mantindrà el sol com a protagonista a moltes comarques. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, tindrem una tarda prou tranquil·la amb sol a gran part del país i només creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun xàfec al voltant del Pirineu i Prepirineu, sobretot la banda de Girona. La resta continuarà el sol com a protagonista amb aquestes temperatures una mica més altes que ahir, màximes que es mouran entre els 29 i els 34 graus. Demà al matí s'esperen més estones de sol, però a partir de mig matí i migdia arribaran els primers ruixats, ho faran en punts del Camp de Tarragona i també la costa central, i a la tarda afectaran bàsicament el Ripollès, la Garrotxa, Catalunya Central o també punts del prelitoral de Tarragona, i en qualsevol cas poden descarregar amb tempesta, amb força, amb calamarsa i també amb pedra, i tot plat farà que les temperatures reculin a tot arreu.
Doncs entrem en matèria, ara són les 2:04.
RAC1 migdia.
Carme Forcadell, ho dèiem, serà diumenge la manifestació de la Diada de l'11 de setembre que organitza l'ANC. L'expresidenta del Parlament entén que hi hagi gent que se'n senti exclosa, però ella hi anirà com a exlíder de l'Assemblea i com a militant d'Esquerra. Forcadell n'ha parlat aquest matí al món a RAC1, i és que quan falten 5 dies per aquest 11 de setembre, el debat sobre l'enfoc de la manifestació d'aquest any està més viu que mai, després que Pere Aragonès rebutgés anar-hi amb l'argument que va en contra dels partits. Avui Oriol Junqueras ha anat més enllà. Ell creu que va directament contra Esquerra, Sílvia Solanes.
L'expresidenta del Parlament diu que no se sent identificada al 100% amb el manifest de l'ANC i que entén que hi hagi qui se senti exclòs, però ella diu per la seva trajectòria i serà. Així ho ha explicat avui al món a RAC1.
Subscriu el manifest de l'ANC per aquesta Diada?
No el subscric al 100%, però moltes vegades tu de moltes entitats i de molts partits tampoc subscrius al 100% del que fan, no? I malgrat i tot hi continues.
I què diu el manifest? Doncs el segon paràgraf literalment diu que s'ha acabat esperar res dels partits, només el poble i la societat civil organitzada podran assolir la independència i afegeix que la victòria de l'1 d'octubre i la majoria independentista al Parlament no es poden malgastar en taules de diàleg amb l'estat espanyol i trifulgues internes. Doncs bé, en aquest escenari, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, no s'ha mossegat la llengua, ha parlat així a Ser Catalunya.
Una part de l'actual direcció de l'ANC ha optat per una manifestació que està sobretot adreçada contra els independentistes, o contra molts independentistes, o contra la majoria dels independentistes, o contra el partit majoritari de l'independentisme.
Qui segur que no hi serà és Artur Mas. L'expresident de la Generalitat diu que ell mai va anar per sentit institucional, però en aquest cas tampoc veu clar el missatge de l'ANC, ho deia Catalunya Ràdio.
Tampoc acabo d'entendre per què l'ANC radicalitza tant el seu missatge en contra dels partits polítics. Sense els partits polítics no s'hi arribarà mai a la independència.
Ada Colau tampoc hi anirà, argumenta que no s'hi sent representada l'alcaldessa de Barcelona, sí que havia anat a la del 2016.
El govern continua sense concretar si hi haurà consellers d'Esquerra en aquesta manifestació independentista. A falta de Pere Aragonès, la Generalitat només dona per fet que hi serà el vicepresident Jordi Puigneró i la resta de consellers de Junts per Catalunya, però treu ferro aquestes discrepàncies entre els socis. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia, el govern fa equilibris per justificar la divergència entre els socis sobre com l'ANC enfoca la manifestació de la Diada d'aquest any. La portaveu, Patrícia Plaja, reconeix les diferències, però assegura que el govern se'n vol aïllar i que són normals, i diu que els consellers tenen llibertat per decidir si van a la manifestació i cadascun ja dirà què fa.
És una evidència que sobre la manifestació convocada per l'ANC hi ha diferència d'opinió entre els dos partits que formen la coalició, i no passa res. El govern serà a la manifestació, hi haurà el vicepresident, hi haurà d'altres consellers i consellers que ja han fet pública que hi participaran. Cadascun dels consellers o les conselleres que tenen llibertat per decidir si seran o no hi seran, donaran comptes quan ho considerin de si hi seran o no hi seran.
La portaveu també assegura que no està en dubte que el president estigui implicat en el projecte independentista pel fet que no vagi a la manifestació, en contra de la crítica que li feia l'ANC. El govern també assegura que el dispositiu de seguretat de la Diada serà semblant al d'altres anys i preveu que la jornada sigui igual de pacífica i massiva que en els anys anteriors.
Tot plegat coincidint amb el cinquè aniversari del ple del 6 i 7 de setembre al Parlament, Carme Forcadell defensa haver preservat el dret de tots els diputats durant aquest ple d'ara fa 5 anys. És el ple que va aprovar les lleis de desconnexió i del referèndum. L'expresidenta del Parlament diu que malgrat la sensació de guirigall i caos, ho va fer tot per respectar aquests drets dels diputats. N'ha parlat també el Monarracú.
No vaig negar a ningú en cap moment la paraula i en cap moment vaig deixar de fer cap reconsideració. Per què? Perquè volia que em diguessin el que va dir en definitiva el Tribunal Constitucional. Les lleis van estar anul·lades perquè no complien la sentència del Tribunal Constitucional, però no perquè s'hagués conculcat cap dret dels diputats i diputades.
Forcadell lamenta haver-se sentit molt sol aquells dies i assegura que mai va pensar que podria acabar la presó. Era conscient de la desobediència, diu, però esperava que tot acabaria amb una multa i inhabilitació. Qui aleshores era el lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, considera que la via que es va fer servir per aprovar les lleis no va ser la que hauria tocat per unes normes d'aquest nivell. Es va fer servir l'article que permet alterar l'ordre del dia.
És un article que no està pensat per tramitar des del principi fins al final una llei, menys una llei, diguem-ne, o unes lleis de la transcendència que tenien aquestes, i que finalment, quan el Tribunal Constitucional va dictar la seva sentència sobre aquestes lleis, va considerar que s'havia seguit un procediment o s'havia creat un procediment, diguem-ne, extra-reglamentari per aprovar aquestes lleis.
Tant l'un com l'altre asseguren que van ser els dies més difícils de la seva carrera, dos dies que començaven així.
Molt bon dia a totes i a tots. La llista de les preguntes a respondre oralment en el ple. Senyora Rovira, per què em demana la paraula?
Sí, presidenta. Li demano la paraula en virtut de l'article 81.3 del reglament del Parlament per sol·licitar una alteració de l'ordre del dia per incorporar un nou punt a debat i votació. Li proposo concretament debatre i votar la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya.
És Marta Rovira, aleshores portaveu de Junts pel Sí, que demanava aquesta alteració de l'ordre del dia. En aquell ple es van aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica en uns debats d'alta tensió entre independentistes i constitucionalistes. Repassem la pel·lícula dels fets d'aquells 6 i 7 de setembre amb en Marc Martínez Amat i l'Adrià Santasusagna.
La jornada del 6 comença a les 9 del matí, es reuneix la mesa i admet a tràmit la llei del referèndum, que s'havia passat l'estiu als llims, però no la col·loca encara a l'ordre del dia. A les 10 arrenca el ple i Marta Rovira demana que es debati la llei. una jugada coordinada amb la CUP, s'hi afegeix Anna Gabriel.
També demanem introduir a l'ordre del dia una proposició de llei que nosaltres hem impulsat.
L'oposició també estava coordinada per aturar-ho. Ciutadans, el PSC i PP presenten un degoteig de reconsideracions i obliguen que el ple es vagi aturant. Carlos Carrizosa, Santi Rodríguez i Ferran Pedret van collar la presidenta.
Está convirtiendo en esta cámara, no en el Parlament de Catalunya, sinó en el Teatre Nacional de Catalunya.
En aquests moments no compleix els requisits mínims per poder ser debatuts en aquest ple.
I els drets dels ciutadans i les ciutadanes no poden ser trepitjats de cap de les maneres. S'hi suma el portaveu de Catalunya Sí que es pot, Joan Coscubiela, que rep els aplaudiments dels unionistes.
I jo no vull que el meu fill Daniel visqui en un país amb el que una majoria pugui tapar els drets dels que no pensen com ella. No estic disposat.
Entre naps i cols, a quarts de vuit del vespre, comença el debat de la llei del referèndum i no es vota fins a 9:45. En aquell moment, els diputats de Ciutadans, el PSC i el PP abandonen el ple. Els populars deixen banderes espanyoles i senyeres als escons.
Tot just aprovada la llei, es publica el Diari Oficial i el president Carles Puigdemont i el govern s'afanyen a signar des del Parlament el decret de convocatòria del referèndum.
El govern ha aprovat el decret de convocatòria del referèndum d'autodeterminació per al diumenge dia 1 d'octubre d'enguany.
Des de Madrid, el president espanyol Mariano Rajoy anuncia un recurs al Constitucional.
Que registre immediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum.
El ple s'acaba vora les 2 de la nit amb el nomenament de la sindicatura electoral. L'endemà reprèn a les 10 amb el mateix patró. Marta Rovira demana la paraula.
Volem incorporar concretament el debat i votació final de la proposició de llei de transitorietat.
I els partits unionistes tornen a forçar reunions de la mesa i dilatant el debat i la votació de la llei de transitorietat jurídica. S'acaba aprovant a 12:45 de la matinada. El govern espanyol les ha enviat a pet al Constitucional, que les va suspendre al cap de 5 dies.
RAC 1 migdia.
Les 2:12, l'endemà del cop de porta d'Emmanuel Macron al gasoducte Midcat, Brussel·les llença una altra galleda d'aigua freda al govern espanyol. La Moncloa defensava que el projecte anava més enllà de la relació bilateral Espanya-França, que els socis europeus també hi havien de dir la seva, però la comissió ho acaba de deixar tot en mans dels dos estats. Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. Si la Comissió Europea ha tirat a pilotes fora i diu que ara mateix el Midcat no és un projecte prioritari per a la Unió Europea i veu difícil que es pugui finançar amb fons comunitaris com volia el govern espanyol. Brussel·les creu que falta una anàlisi molt més detallat i fins que Espanya i França no es posin d'acord i no concretin la lletra petita i la viabilitat del projecte, no poden prendre cap posició. Ho ha explicat el portaveu d'energia de la comissió, Tim McPhee.
So Midcat is not a project of current interest.
El Midcat no és un projecte d'interès ara mateix. Ho era dins d'una llista de 4 projectes d'interès europeu, però no ho van fer perquè finalment França i Espanya ho van descartar. Però insisteixo, no en l'escenari de posicionar-nos. És un tema que han d'explicar i treballar els països afectats i els promotors del projecte.
Brussel·les s'hi cobra la porta a poder estudiar més endavant el projecte si el Midcat apostés pel transport d'altres energies renovables com l'hidrogen verd, però de nou expliquen que ni França ni Espanya estan en aquest escenari i, per tant, de moment prefereixen no entrar en el debat.
Aquesta és la posició de Brussel·les, però el govern espanyol insisteix que el Midcat és un projecte estratègic europeu. Anem cap a Madrid, Palau de la Moncloa. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. És Teresa Rivera, la vicepresidenta energètica, qui acaba de demanar fa només uns minuts més altura de mires, una resposta que era per França, però que pot ser vàlida també per la Comissió Europea.
Yo creo que es pertinente tener un debate sobre qué representa la defensa del interés europeo en un contexto tan extraordinario como este, cuando hablamos de puesta en común de las infraestructuras y eventualmente con las interconexiones, siempre, obviamente, pensando en infraestructuras que sirvan para el futuro. No se trata de tener una infraestructura diseñada para el pasado, se trata de una infraestructura que debe poder transportar y debe poder estar operativa durante mucho tiempo.
Pedro Sánchez s'hi haurà de pronunciar aquesta tarda en el debat monogràfic sobre energia que es farà al Senat, cara a cara amb Alberto Núñez Feijón. No es descarten nous anuncis, però n'hi ha un de clar, la rebaixa de l'IVA del gas. Avui el portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, ja ha dit que tot això queda curt i n'espera molt més.
Es evidente que las medidas que se han anunciado hasta el día de hoy no están siendo lo eficaces que los españoles necesitan. Es evidente que la guerra desarrollada en Ucrania está afectando de una forma grave a la inflación. Es tan evidente como que la inflación ya era alta antes de la guerra y que no es la única causa.
El debat d'aquesta tarda serà dels llargs 6 hores, arrenca a les 4.
Això serà aquesta tarda i n'estarem pendents, però el Consell de Ministres, Jordi, ha aprovat també avui la llei que permet a totes les treballadores de la llar accedir a les prestacions de qualsevol treballador, començant per l'atur, i des d'avui ja és vigent.
Sí, llei aprovada i Yolanda Díaz com a ministra de Treball l'acaba de presentar.
Desde hoy mismo ya, las trabajadoras en el hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y tendrán también derecho a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes hoy en el ordenamiento jurídico laboral. Les damos también la cobertura que dimana del Fogasa. Si un empleador o empleadora se acoge a este supuesto, la trabajadora podrá acudir en caso de insolvencias.
El Fogasa, que és el Fons de Garantia Salarial. Fins ara estaven excloses de tots aquests drets. Radiografia que acaba de fer Yolanda Díaz. Dels treballadors d'aquest sector, 373.000 persones, el 95% són dones i el 44% estrangeres. A més, més de la meitat estan contractades a temps parcial de manera precària.
Ara és un quart de tres, de seguida tornem.
Bé, un error el té qualsevol, però si et dic memòria RAM i només et ve a la memòria aquella marca de llet, doncs potser et falta FNAC. Però passa per aquí i ho solucionem, eh? Posa't al dia amb les ofertes de fins al 30% en ordinadors o un estalvi de fins a 300 euros fins a l'11 de setembre. Torna al col·le amb la FNAC.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm tornarà a fer història al Teatre Poliorama a partir del 8 de setembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran arrenca la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Mar Ulldemolins i David Verdaguer. El mètode Gronholm, una comèdia del tot imprescindible. Venda anticipada amb descompte a teatrepoliorama.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
I 18 minuts, el Regne Unit Liz Truss ja és la nova primera ministra. Fa aproximadament una hora, la reina Elisabet II li ha fet l'encàrrec de formar govern. És la quarta primera ministra britànica en només 6 anys i pren el relleu del polèmic Boris Johnson, que avui s'ha acomiadat del càrrec, fidel al seu estil, amb un "això és tot, amics".
Well, this is it, folks. Thank you everybody for coming out.
Johnson ha fet el seu últim discurs a les portes de Downing Street envoltat dels seus fidels. Corresponsal a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. Després de 3 anys a Downing Street, l'era Boris Johnson s'ha acabat. Els escàndols dels últims mesos, sobretot per les festes durant el confinament, han tallat en sec un mandat que semblava garantit fins al 2024, gràcies a la majoria absoluta aconseguida a les últimes eleccions. Avui, a l'hora d'abandonar Downing Street, Johnson ha demanat que els conservadors facin pinya amb la nova primera ministra. No ha fet cap autocrítica i ha destacat el que creu que serà el llegat del seu govern.
La gent que ha fet efectiu el Brexit i que va desplegar el programa de vacunació més ràpid d'Europa. No us n'oblideu, el 70% de la població va rebre una dosi en només 6 mesos.
Aquesta tarda Liz Truss s'instal·larà a Downing Street i farà el seu primer discurs com a cap de govern. Entre les primeres mesures que anunciarà, la congelació de les factures d'energia per als britànics, que s'han disparat els últims mesos.
Gràcies, Sergi. Truss també haurà de designar el seu gabinet per substituir els ministres que han plegat les últimes hores. L'última a fer-ho ha estat aquest matí la ministra de Cultura, Nadine Dorries. Departament d'Educació treballa contra rellotge per intentar aconseguir que totes les escoles del país tinguin els monitors necessaris per fer les activitats de lleure. I en la primera tarda de curs hi va haver una desena d'escoles que no van poder oferir aquestes activitats amb normalitat. La conselleria assegura que els problemes es resoldran els propers dies, però els centres afectats lamenten que aquesta tarda molts alumnes tornaran a estar sense aquesta possibilitat de quedar-se a l'escola. Eudald Martínez.
Els centres que han tingut problemes per trobar monitors són sobretot escoles rurals, però també alguns municipis de les comarques de Girona. És el cas de l'escola Montseny de Breda, a la Selva, on ahir van haver de demanar a les famílies que tinguessin alternatives, que no deixessin els fills a l'escola a la tarda. El motiu és que només tenien dos monitors per atendre un centenar d'alumnes. A l'escola Arturo Ramiro de Castelló d'Empúries, alguns professors fins i tot s'han ofert a fer hores extres no remunerades per poder supervisar els alumnes. Ho han explicat a RAC1 el director d'aquesta escola de l'Alt Empordà, Raül Galobardes, i la portaveu de l'Associació de Famílies de l'escola Montseny de Breda.
Que el servei no es dona amb les garanties suficients, crec que és bastant evident, però el que no podem permetre'ns el luxe de tenir 60 mainades a l'escola en tan sols dos monitors.
Si ells proposen aquests canvis, que almenys puguin complir a l'hora de començar l'escola. Clar, el que no pot ser és que es digui que no i es deixi al marron els pares i el professorat de l'escola.
A la resta d'escoles, de moment, el seguiment ha estat desigual. En alguns centres, ahir es va fregar el 100% d'assistència, mentre que en d'altres, amb prou feines, es van quedar la meitat dels alumnes. L'adjunt a la Direcció de Programes i Gestió de Fundisplay, Froilán Salgado, creu que els propers dies s'anirà estabilitzant la demanda.
Jo estic segur que hi ha un aspecte de confiança. Quan les famílies comprovin que tenim el monitoratge, que hi ha un projecte educatiu, que es fa una sèrie d'activitats, que els infants al final en gaudeixen d'aquest espai, estic segur que a poc aquesta confiança s'incrementarà.
Les activitats de lleure a les tardes es faran durant tot el mes de setembre.
A tot això, Save the Children reclama a l'Estat un pla per reduir les taxes de repetició als instituts. L'organització alerta que Espanya és l'estat de la Unió Europea amb xifres més elevades.
Si es calcula que gairebé 3 de cada 10 joves de menys de 15 anys a l'Estat han repetit curs algun cop, una xifra 8 cops més alta que països com Suècia o Finlàndia. Save the Children alerta que en les dades indiquen que els joves que repeteixen no només no milloren els resultats, sinó que fomenten que deixin els estudis abans d'hora. Ha parlat la seva directora de Polítiques d'Infància, Catalina Perazzo.
España pertenece a los modelos educativos que utilizan la repetición como casi la única medida con el objetivo de igualar el nivel de los grupos, cuando lo eficaz realmente es la diferenciación del aprendizaje dentro del aula, no homogeneizar las aulas, sino saber cómo tratar esas diferencias de nivel.
En el cas de Catalunya, les dades són lleugerament millors. És el territori de l'Estat amb una taxa de repetició més baixa, en prop del 15%. Tot i això, encara està per sobre de la mitjana europea.
Avui, per cert, prop de 5.000 estudiants han començat la selectivitat de setembre. Són els alumnes que no van poder-se examinar en la convocatòria del juny, que van suspendre, o bé que volen millorar la nota. Avui han fet els exàmens de castellà, llengua estrangera, física o geografia. Les proves s'allargaran fins dijous i els alumnes sabran els resultats el dia 20. I coincidint amb l'arrencada del curs, les hospitalitzacions per Covid toquen terra. Avui només hi ha 9 persones ingressades per coronavirus a les unitats de cures intensives i a planta també continuen baixant. A tot Catalunya són poc més de 500 ingressats, Benet Iñigo.
Que vol dir que són 22 ingressats menys que la setmana passada. Les defuncions també segueixen a la baixa. La setmana passada van morir 18 persones, totes elles de més de 60 anys. Tot plegat és la conseqüència d'una baixada continuada dels contagis durant tot l'estiu. Entre finals d'agost i principis de setembre, els CAPs van identificar menys de 3.000 positius.
La Fiscalia demana gairebé 20 anys de presó per 10 dones que van participar en una vaga feminista el 8M del 2019 a Manresa. Avui ha arrencat el judici, Adrià García.
La Fiscalia les acusa de desordres públics, danys i atemptat contra l'autoritat i, a banda de les penes de presó, també els demana una multa de 23.000 euros. Segons l'escrit d'acusació, van participar en diversos aldarulls, com ara un tall de trànsit a la carretera de Sant Pedó, que dona accés a un polígon industrial, i van intentar impedir l'accés a una de les empreses cremant palets i pneumàtics. El novembre passat, les acusades van rebutjar el pacte que els oferia la Fiscalia perquè, segons expliquen, havien d'admetre que exercir el dret a vaga i denunciar empreses que perpetuen la subordinació de les dones mereix un càstig.
I els Mossos han detingut una segona persona acusada de cremar un cotxe de la policia local de Valls.
Es tracta d'un jove de 18 anys que suposadament va actuar conjuntament amb l'altre acusat, que està empresonat de forma provisional. Segons els Mossos, el jove és un lladre multireincident a qui han detingut fins a 30 vegades per cometre tot tipus de delictes, alguns fins i tot contra el patrimoni a Tarragona i també en algunes comarques de Lleida. La investigació continua oberta.
Més coses, una mutació genètica fa que cada vegada més mosquits tinguin tigres siguin resistents als insecticides comuns. Un estudi internacional n'ha confirmat també la presència a la península Ibèrica i això pot suposar un risc per la salut pública. Més detalls, Víctor Endrino.
L'entomòleg expert en mosquits, Miquel Bengoa, assegura que la tendència és a incrementar-se la població de mosquits tigre, però el perill va més enllà de les molestes picades que ens puguin fer.
Hay que tener en cuenta que sobre todo el mosquito tigre es un vector eficaz de algunas arbovirosis como el dengue, chikungunya o zika.
Aquestes malalties sí que podrien suposar un risc i, per tant, cal prendre mesures per reduir la població de mosquits tigre, però això tampoc no està exempt de riscos.
¿Qué puede llegar a pasar? Que esos mosquitos que están transmitiendo el dengue o chikungunya de repente sean muy resistentes a insecticidas y necesitemos unas dosis muy altas para combatirlos. Y al final es ir aumentando la cantidad de insecticidas que empleamos y con ello conlleva un aumento de la toxicidad y de los peligros.
Bengoa se suma a recomanar que es dugui a terme la principal mesura de prevenció que cal fer a les llars, com és l'eliminació de qualsevol petita quantitat d'aigua estancada que hi hagi a terrasses o jardins particulars, amb la qual cosa impediríem que les larves esdevinguin mosquits adults.
Podeu llegir l'article sencer a RAC1.cat.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
4 minuts per 2 quarts de 3. Avui comença la Champions masculina de futbol amb la primera jornada de la fase de grups que aquest any viurem íntegrament a RAC1, Albert.
Sí, aquesta temporada RAC1 s'hi volcarà especialment els dies que jugui el Barça, com sempre. Amb el Barça juga RAC1 i en Joan Maria Pou i tot l'equip, i els dies que no jugui el Barça, com per exemple avui, amb un carrusel de tots els partits, entre els quals els del Madrid, els del Manchester City i els del Paris Saint-Germain. Un carrusel íntegrament en català i únic en català, conduït per en Jaume Molló, que sempre començarà a 3 quarts de 9 del vespre i que s'allargarà fins a les 11 abans de donar pas al Tu diràs. Així doncs, avui l'estrena amb partits tan interessants com un Celtic de Glasgow-Madrid, un Sevilla City o un PSG-Juventus. De seguida en parlem, però abans hem d'escoltar el tècnic del Barça, Xavi Hernández, perquè els blaugrana debuten demà, com dèiem, a la competició contra la Victoria Pilsen, i avui el tècnic ha fet la roda de premsa prèvia i també ha donat ja la llista de convocats pel partit. Marxem, doncs, cap a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb la Marta Ramon. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Què és el que ha dit Xavi aquest migdia?
Doncs sobretot adverteix que l'estrena a la Champions davant el Victoria Pilsen serà un partit trampa en un grup molt competitiu i que malgrat sobre el paper pugui no tenir l'entitat de Bayern o Inter, és clau per prendre's el duel seriosament per començar bé la competició.
Bé, per nosaltres no és assequible. Avui l'hem analitzat, fan les coses molt bé, és un rival molt directe, que juga segones pilotes, que està molt pendent d'aquests rebutjos de pilota aturada que ens complicaran, rival molt físic, molt, ja el veureu demà. Llavors, per nosaltres és fonamental començar bé i amarrar els 3 punts a casa és vital perquè després tenim 2 sortides fortes i aquests 3 punts són per nosaltres importantíssims, no? Començar bé, bones sensacions, comença una altra competició, hem de canviar el xip, ja deixar la Lliga i tenir bones sensacions en Champions, no? que crec que és important per nosaltres.
A la convocatòria de Xavi encara no hi ha els nouvinguts Marcos Alonso i Bellerín, que l'entrenador ha apuntat que ja podran participar dissabte, en una llista en què hi entra Pablo Torre en el lloc de Pjanic, que està a un pas de marxar. Ho ha explicat el mateix Xavi.
Bé, Pablo Torre demà ve convocat. En quant a Mire, doncs és un jugador que crec que ens podia ajudar, però bé, ell té aquesta, ha decidit doncs sortir, cadascú decideix el seu futur doncs com vol, ha sigut un gran professional fins al dia d'avui i ara, bueno, Pablo Torre, compto amb ell, ja no canvia res, demà pot estar amb nosaltres a la llista i per què no pot jugar, pot participar.
El migcampista bosnià té una oferta del Serjà i s'està rumiant si acceptar-la perquè les condicions que li ofereixen són molt bones. A la Lliga dels Emirats, el mercat de fitxatges, recordem-ho, tanca el 4 d'octubre. De moment, Pjanic no ha jugat cap minut en aquest inici de temporada. El calendari es posa molt exigent i caldrà fer servir el fons d'armari. Xavi ha insistit que tothom ha de ser important.
Sí, hi haurà rotacions. Sí. Ja, al final, el calendari és muy, muy exigente. Necesitamos también gente que juegue, que participe, hay cansancio, hay molestias. Del otro día fue una guerra en Sevilla, pero hay cansancio, hay acumulación de fatiga y al final creo que es positivo y bueno que hayan rotaciones y que la gente participe y que se sienta importante, ¿no?
El fons d'armari ha crescut de manera considerable, però Xavi no ha volgut mullar-se davant la pregunta de si té ara mateix la plantilla més completa de la competició.
Por más que diga yo que es una gran plantilla, luego mañana pegamos un petardazo y al final hay que demostrarlo. Al final hay que demostrarlo, o sea, la plantilla, sí, yo puedo salir aquí a decir que es la mejor plantilla de la historia y mañana perder. Y al final me lo como yo con patatas.
Després dels esforços dels despatxos per reforçar l'equip, ara tots els focus es posen damunt de Xavi i el vestidor, i la pressió creix quan parlem de la Champions. Xavi li dona la benvinguda.
Sí, hi ha pressió cada dia aquí. Benvenida sea, si no, otra vez, si no m'iria para casa y disfrutaría de la familia. Presión, bienvenida sea, oye, perfecto, a competir la Champions y a soñar en ganarla. Va a ser difícil, claro, la historia nos dice, hemos ganado cinco hemos ganado. Bueno, sí, ilusión toda y soñar otra vez, es gratis y vamos a competir, vamos a intentar competir hasta donde nos llegue, que nos gustaría ganarla.
Un Xavi que, a més de defensar que les transicions ràpides a la contra que van permetre guanyar a Sevilla ja es feien amb Guardiola, demana que ningú baixi del carro de la il·lusió que està generant l'equip per poder competir i arribar lluny.
Tot això pel que fa a Xavi, però també l'ha acompanyat a la sala de premsa Jules Koundé.
Sí, que s'ha mostrat molt satisfet del seu aterratge a l'equip.
Me encuentro bien. Seguro que todavía hay concepto que tengo que aprender y mejorar, pero me encuentro cómodo con el estilo de que quiere el míster y con los compañeros, y por la posición no me incomoda, pero es cierto que mi posición todo el mundo sabe que es central y que yo prefiero central, pero si el míster me pone así voy a intentar hacerlo lo máximo para cumplir.
Per tant, queda clar que és el que prefereix Koundé, però obert a adaptar-se al que el míster li demani a cada moment. De moment, qui no té protagonisme és Piqué, que està tenint un rol molt important, això sí, en l'adaptació de joves com precisament el mateix Koundé.
Bueno, primero creo que es una persona muy competitiva y que seguramente a lo largo de la temporada seguro que va a jugar, y de todas formas tiene mucha importancia en el vestuario, da consejos y bueno, su experiencia y su carrera habla por supuesto, y creo que nos ayuda mucho a los que acabamos de fichar y los que están aquí también, así que es una persona muy importante en el grupo.
Ha destacat que va prendre's amb tranquil·litat el fet de trigar a estar inscrit i que està aprenent molt de Xavi, que la feina defensiva que els demana a nivell col·lectiu, que tot el que estan entrenant en aquest sentit, està sent clau per no encaixar gols i ser tan sòlids.
Tot això ha estat a Marta just abans que el Barça presentés oficialment els dos darrers fitxatges, és a dir, Marcos Alonso i Héctor Bellerín, que, com hem dit, encara no han entrat a la llista per demà.
Exacte, insistim que la idea de Xavi és que estiguin per dissabte. Tots dos han signat per una temporada amb una clàusula de rescisió de 50 milions i han estat acompanyats pel president Joan Laporta. El primer a sanificar la signatura ha estat Bellerín, que ha remarcat la il·lusió per tornar al club que va deixar el 2003.
Bueno, al final quan ets petit i estàs a la cantera del Barça és l'únic que t'imagines, i a vegades, bueno, la realitat és una mica diferent, però sempre ha sigut algo que he tingut dintre meu, i que, bueno, han hagut oportunitats en el passat, per una cosa i una altra no han pogut ser, però bueno, jo sempre sentia dintre meu, tenia aquesta intuïció de que algun dia tornaria a casa.
Y después ha estado el turno de Marcos Alonso, muchas ganas de demostrar su potencial.
La verdad que tener la oportunidad de formar parte de este gran equipo es lo que siempre hubiese querido desde que era un niño y mi padre me traía al Camp Nou. Y bueno, pues estar aquí ahora es muy especial, tanto por eso como porque fuese el equipo donde triunfó mi padre. Y bueno, con muchas ganas, muy ilusionado.
La saga familiar continua. Tant l'un com l'altre s'han mostrat convençuts de les possibilitats de l'equip per competir per tota aquesta temporada. Més d'amics i familiars dels nouvinguts també s'hi ha deixat veure, seguint les presentacions, Ronald Araujo.
I encara sobre mercat, Ousmane Dembélé ha trencat el seu silenci en aquestes últimes hores, assegurant que mai va tema per la seva renovació amb el Barça.
En una entrevista a Mundo Deportivo, el francès nega que tingués cap preacord amb un altre club i assegura que el president i l'entrenador sabien de primera mà que volia ampliar el contracte.
De siempre yo he dicho a Xavi que quiere seguir aquí en el Barça, también a mi representante, y después es un tema de representante y el club, pero yo siempre digo al club y a Xavi que quiero seguir en el Barça.
En aquesta entrevista a Mundo Deportivo, Dembélé també destaca la capacitat de lideratge de Lewandowski i detalla la primera conversa que va mantenir amb ell.
Muy bien, creo que es un muy bueno chico, siempre hace bromas, todo esto, y es un gran líder. La primera vez que me le doy me ha dicho que voy a dar asistencia para él.
En aquesta entrevista també deixa clar que manté una molt bona relació amb Rafinha, qui ja seguia quan jugava al Rennes, l'equip on des d'on ell va fer el salt, recordem-ho, al Borussia Dortmund.
I tot plegat després de conèixer també detalls d'alguns canvis importants que es produiran a l'espai Barça, la ruptura amb Niquen Seque i l'aposta per Torrent Enginyeria per dirigir les obres del nou Camp Nou.
La decisió s'ha pres després que el contracte amb l'estudi japonès, que el 2016 va guanyar el concurs per dissenyar el nou estadi, hagi finalitzat. Niquen Seque va licitar per poder dirigir les obres de construcció del nou estadi, però el club les ha adjudicat finalment a aquesta empresa catalana especialitzada en la construcció de naus industrials com la central de Bacus o Estrella Galícia. Des del club asseguren que els motius del canvi són de caràcter tècnic i també econòmic. La decisió encara no és definitiva i ha de ser aprovada en junta durant el mes de setembre.
Ja ho veieu, carregada avui l'actualitat en clau Barça, que ens ha costat perfectament la Marta Ramon. Marta, no ens hem deixat res, no, suposo?
Em sembla que no, però si ens hem deixat res ja demanarem pas i ja ho arreglarem.
Molt bé, vinga, gràcies.
Fins bon després. Dia.
RAC 1 migdia.
Passen gairebé 6 minuts del punt de 2:45 del migdia, moment per reprendre el fil de la Champions, perquè, com dèiem, avui a RAC 1 estem d'estrena amb el seguiment a partir d'ara de tots els partits que juguin en format carrusel. I avui, Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Bassas.
Tenim grans al·licients per començar, per exemple, l'estrena del vigent campió. Ara sí, bon dia.
Sí, el Madrid visita avui al Celtic Park, on ahir ja va entrenar amb tota la plantilla disponible per Carlo Ancelotti, amb l'excepció de dos homes que no tenen massa pes en els esquemes blancs, Odriozola i Vallejo, la resta tothom ok. De fet, s'espera un 11 amb molts titulars d'un Ancelotti que considera que el seu equip està preparat per intentar l'assalt a la 15a Champions blanca, la segona consecutiva.
El partido va a ser difícil, ellos Celtic como nosotros tienen una buena dinámica, lo están haciendo bien, un equipo que juega con mucha intensidad, sí, o sea, creo que estamos preparados, lo conocemos, listo para empezar bien el grupo.
El Celtic que encadena una bona ratxa, 7 partits oficials, 7 victòries, la del cap de setmana passat de bon nivell, 4-0 contra els Rangers en l'Old Firm de dissabte. Per cert, que Vinícius Júnior ja estrenarà la seva doble nacionalitat avui. Brasiler i espanyol, ja ha jurat la Constitució.
Això el Madrid, però l'altre equip de la Lliga Espanyola que juga avui és el Sevilla i tindrà un os d'ús d'arrossegar ni més ni menys que el Manchester City. Enviat especial de RAC1 a Sevilla. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Albert. Dimarts, radiant a Sevilla amb el cel blau, sense cap núvol i temperatures que s'enfilen fins gairebé als 30 graus. Els aficionats del Manchester City que ja es fan veure al centre de la ciutat i se les prometen felices perquè el partit té un clar pronòstic visitant. Pitjor arrencada a la història del Sevilla a la Lliga. Només un punt de 12 i només 3 gols marcats. El Manchester City, per contra, és un bloc compacte que les últimes temporades avança rondes a Europa i que actualment és segon de la Lliga anglesa. Julen Lopetegui, per tot plegat, li preguntaven a la prèvia si això d'avui serà com anar al dentista.
Me sugiere ilusión. Ilusión. Yo al dentista voy sin ilusión. Y aquí voy con mucha ilusión. Es la Champions League.
Si hi ha un tècnic prudent en el món del futbol, aquest és Pep Guardiola. Per malament que estigui el Sevilla, per bé que estigui el seu Manchester City, el partit d'avui serà molt i molt complicat.
Y este equipo en este estadio en Europa tiene algo especial. Si no lo hubiera conseguido con Unai 3 Europa Leagues seguidas y todas las Europa Leagues que han conseguido y hacerlo tan y tan bien. Como jugador estuve en este estadio, como entrenador también y sé lo que es.
I si hi ha un nom que plana sobre la prèvia, aquest és el Erling Haaland, el davanter noruec que ha fet 10 gols en 6 partits a la Premier League i que a la Champions, en 19 partits, n'ha marcat 23. Julen Lopetegui va haver de respondre diverses preguntes sobre el davanter noruec del Manchester City.
Yo creo que el City, sin Haaland, ya era un equipo excelso, entre los mejores equipos del mundo. Tiene jugadores de máximo nivel en todas en sus posiciones y ahora llega un jugador con unas características que lo hace todavía seguramente más fuerte, más potente y con más alternativas.
El Sevilla podrà comptar avui per primera vegada amb l'extrem ex de la Reial Societat Jan Usai, mentre que el Manchester City arrossega baixes en defensa, les de Kyle Walker, John Stones i Aymeric Laporte.
Gràcies, Agut. Escoltem aquesta nit i entre els partits d'avui també hi ha un altre partidàs, un PSG-Juventus, que farà que no donem l'abast, sort d'aquest carrusel que estrenarem a RAC1 amb en Molló, Massana?
Sí, perquè com diu precisament en Molló, podem acabar estràvics de tanta televisió que haurem de mirar. En aquest cas, focus posat al Parc dels Prínceps perquè se citen un dels candidats per noms i per plantilla, el PSG, i un dels aspirants, segurament per història, la Juventus. No hi serà Ángel Di María, un dels noms de la prèvia, no hi serà per unes molèsties, per un cop que va rebre en l'últim partit contra la Fiore. Per tant, no hi haurà retrobament amb els seus excompanys. Tampoc hi seran homes importants per Massimiliano Allegri com Pogba, que s'ha decidit operar el menisc abans de, per arribar al Mundial, ara mateix. Chiesa o Chesney tampoc hi seran. Per part francesa, Icardi és baixa, i amb qui sí que podrà comptar Christophe Gaultier és amb Kylian Mbappé. Avui el New York Times ha detallat les xifres del seu contracte de renovació amb el club francès. Compta 250 milions d'euros per 3 anys, 88 per temporada, i bonus de signatura de 125 milions. Déu-n'hi-do. El PSG, que ha començat molt fort la Lliga, líder amb 16 punts de 18 possibles, la Juve ha sumat 9 de 15 i és setena a la Sèrie A.
I al marge d'aquests 3 partits més destacats, avui també jugaran un Leipzig-Shakhtar del mateix grup del Madrid, també a les 9. El grup G, el del Sevilla, també jugarà un Borussia Dortmund-Copenhague, en aquest cas a 3 quarts de 7. A l'H, el del PSG, l'altre partit del grup serà el Benfica-Maccabi-Haifa, també a les 9. I els dos partits del grup E seran el Dinamo de Zagreb-Chelsea a 3 quarts de 7 i el Salzburg-Milan a les 9. I fora de la Champions, a la Lliga Espanyola, ahir es va tancar la quarta jornada de primera amb la victòria per la mínima del Valladolid contra l'Almeria per 1-0. La primera pels madrilenys, que empaten ara 4 punts amb equips com el Girona o l'Espanyol o el propi Almeria. I respecte a la primera divisió femenina, mentrestant, en aquestes últimes hores hem sabut que finalment es podrà veure en exclusiva per DAZN. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Albert. Una notícia històrica pel futbol femení espanyol. Després d'anys de pagades amb televisions i mitjans de club sent qui oferia els partits, la nova Lliga Professional es podrà veure sencera. Ahir es va confirmar que DAZN en va comprar els drets per 7,2 milions d'euros per temporada fins al 2027, és a dir, uns 36 milions durant 5 temporades. Amb això, DAZN emetrà 7 partits cada jornada, alguns en obert per YouTube, mentre que Mediapro s'ha quedat el 8è enfrontament, que es podrà veure en obert a Gol, i també s'ha quedat amb els resums de la jornada. Tot plegat el dia que celebrarà l'acte de presentació oficial d'aquesta nova Lliga Professional. Això serà a partir de 7:45 de la tarda a la plaça Callao de Madrid i servirà per conèixer la imatge i la identitat corporativa de la nova Lliga, és a dir, el nom comercial de la competició. Un acte que, per cert, comptarà amb la presidenta de la Lliga, Bea Álvarez Mesa, que retorna a la feina després de ser mare fa uns mesos.
L'acte, doncs, a 7:45 i a 9:00, partit de la selecció espanyola per tancar la classificació al Mundial, a les Roses, partit contra l'Ucraïna de Lluís Cortés.
Primera vegada que l'extècnic blaugrana s'enfrontarà contra algunes de les futbolistes que van entrenar durant 2 temporades i mitja amb la selecció espanyola, això sí, sense jugar-se res. Tot i les paraules de Jorge Vilda, que va parlar de final simbòlica ahir, Espanya ja està classificada pel Mundial i l'únic que juga avui és acabar invicta a la fase de classificació. Més enllà d'això, el més destacat és que avui la Roza s'estrenarà al Palco Cero amb l'objectiu de visibilitzar les causes socials i donar suport a col·lectius vulnerables. Per cert, 2 apunts de casa nostra, del Barça. Avui primer entrenament de Salma Parayuelo després de proclamar-se campiona del món sub-20 amb Espanya fa una setmana, i d'altra banda avui s'ha fet oficial la cessió d'Ornella Vignola al Sevilla per una temporada. Així doncs, la futbolista de 17 anys podrà tenir minuts de qualitat a primera divisió durant un curs, com ja van fer en els darrers anys el club andalús Catacoll, Clàudia Pina i Carla Armengol.
I abans de tancar amb aquesta carpeta, què més tenim avui a la resta del futbol?
Doncs avui s'ha fet la presentació oficial de l'àlbum de cromos de la Lliga de Panini en presència del president de la Lliga, Javier Tebas, un Tebas que no ha dubtat de deixar clar el seu equip preferit, escollint Tchouaméni per davant de Lewandowski com a millor fitxatge i també quedant-se amb Benzema per sobre del polonès perquè és madridista. Aquestes últimes paraules textuals de Tebas. I un altre punt, el jugador Iñaki Williams ha estat convocat per Ghana per primera vegada. Aquesta convocatòria arriba després que el futbolista de l'Atlètic Club decidís renunciar a jugar amb Espanya i fer-ho amb Ghana el passat juliol.
Minut i mig i seran 3:45 del migdia. De seguida entrem en el terreny poliesportiu, però abans us expliquem que des del 14 i fins al 18 de setembre els millors xefs del món se citen a Andorra, convertint-la en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Un esdeveniment únic i exclusiu amb jornades professionals i jornades populars, Massana, on poder gaudir de show cookings i degustacions dels millors tastets de la cuina andorrana. Descobreix totes les activitats professionals i populars a andorratest.com. Però el que volem fer amb tu és parlar una mica de tennis i de l'eliminació aquesta passada mitjanit de Rafa Nadal als vuitens de final del US Open en mans del nord-americà Tiafoe. En canvi, victòria ja de matinada. Bé, a primera hora del matí, de fet, de Carlos Alcaraz davant el croat Cilic.
El murcià ja ha igualat el seu millor resultat en el US Open. La temporada passada ja va arribar als quarts de final. Aleshores va retirar-se per uns problemes musculars. Ha arribat als quarts en aquesta edició, superant en un partit maratonià, 4 hores de sobre la pista, 5 sets contra el croat Marin Cilic, a qui ja ha guanyat aquesta temporada 3 vegades sobre pista ràpida. Avui 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 i 6-3. A més, variant una mica el pla de partit durant el duel, molt ofensiu i dominant en el primer tram de partit, defensant-se a les mil meravelles quan Cilic ha fet un pas endavant i superant situacions adverses quan el partit feia més pujada, per exemple, amb un break que li ha fet el croat en el primer joc del cinquè set. Ho explicava a peu de pista.
I believe in myself all the time.
Crec en mi mateix tota l'estona. Se m'ha fet dur quan m'ha trencat el cervell a l'inici del cinquè set, però he cregut en mi en tot moment i el suport de la gent ha sigut increïble. Sense vosaltres no hauria sigut possible.
Without you guys it couldn't be possible.
A quarts de final, Alcaraz es veurà les cares amb l'italià Jannik Sinner, que va superar Ivashka, per cert que ha dit que li té ganes a Sinner en la roda de premsa posterior. La creu pel tennis espanyol és l'eliminació de Rafa Nadal contra l'estadounidenc Francis Tiafoe en 4-7, 6-4, 4-6, 6-4 i 6-3 en un partit en què Nadal va explicar en roda de premsa que li havia faltat frescor de cames, agilitat i sobretot posició sobre la pista. Nadal explicava ahir que ara vol pensar més enllà del que passi a sobre la pista.
Las cosas no salieron de la manera que me hubieran gustado, evidentemente, pero bueno, ahora mismo es momento de hacer un reset. Han sido unos meses tan un poquito difíciles. Empezar de nuevo profesionalmente hablando y a nivel personal, terminar con algo que es importante dentro de mi vida, que es tener mi primer hijo y confiar que todo sale bien.
Nadal, que pot ser número 1 el dilluns vinent, si Ruth o Alcaraz no guanyen el torneig o no arriben tots dos a la final. Cites per avui a les 6, Berrettini, Casper Ruth, de matinada Kyrgios Kachanov, al quadre femení Javert Tomiljanovic, Coco Gauff, Caroline Garcia.
Més coses, avui tenim jornada gran a l'Eurobàsquet. Amb tots els equips en competició, ara mateix tenim 4 partits en joc. Bèlgica 43, Turquia 59 al tercer quart, Bòsnia 13, França 14 al primer quart, Estònia 36, Gran Bretanya 24 a punt d'arribar al descans i Països Baixos 37, Polònia 31 també al final del segon temps. I més tard, aquesta tarda, a partir d'un quart de 5, entrarà en joc la selecció espanyola que juga un partit important contra Montenegro. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Sí, és important perquè avui l'equip d'Escariolos juga a encarrilar la classificació pels vuitens de final. Si perd, estarà eliminat? No, però passaria a jugar-s'ho tot demà en un creu contra Turquia, que també es juga la classificació en un grup en què els quatre primers estan empatats a 2 victòries i una derrota. Ahir ja va parlar Escariolo, que va dir que Lorenzo Brown juga limitat pels problemes que arrossega a l'espatlla, i avui que ha parlat és Pau Gasol. Ho ha fet des d'un acte de la seva fundació a Sant Boi per dir que a Espanya li anirà bé el toc d'atenció de la derrota contra Bèlgica.
Nuestro equipo se crece también en los movimientos de más tensión. Luego tener este toque que siempre creo que nos viene bien pronto en el torneo de atención, pues creo que nos servirá para retomar un poco esa concentración necesaria al final para ganar cualquier partido en un torneo internacional, ¿no?
El partit, per cert, es podrà veure a 4.
I més enllà d'aquest partit d'Espanya i dels que s'estan jugant ara, quin menú tenim de cara a la tarda?
De molt destacats tenim el Grècia-Ucraïna a les 5 de la tarda, es juguen al lideratge del grup C, i sobretot l'Alemanya-Eslovènia a 8:45 del vespre. Després, a les 9 de la nit, també es juga un interessant Itàlia-Croàcia. Ahir, per cert, Sèrbia va escombrar de 30 a Finlàndia, tot i els 10 punts del finès del màxim Manresa Elias Valtonen. Grècia va guanyar de 16 a la Gran Bretanya sense Giannis Antetokounmpo, que va descansar, i la República Txeca va derrotar de 8 als Països Baixos sense Tomas Satoranski, que continua fent net de la seva lesió després de forçar el primer partit, però amb Jan Veseli, que va acabar amb 24 punts. Per cert, Bassas, deixa'm dir-te que avui el Cadí-la-Seu juga el seu primer amistós de pretemporada, ho fa contra la Penya, a les 8, al Municipal de Mollerussa.
Més coses en motos, dia important avui en la recuperació de Marc Márquez, perquè el pilot català s'ha tornat a provar damunt d'una moto. Marc, com hi ha anat això?
Doncs sí, després de 3 mesos de la seva quarta operació al braç dret, Marc Márquez ha tornat a pilotar la seva Repsol Honda. Ho ha fet en el test de Misano, que durarà fins demà. De moment, el pilot de Cervera ha completat 39 voltes en la sessió matinal, fent el 17è millor temps, mentre que ara s'està fent la segona sessió, la sessió de tarda, des de les 2 i fins les 6. El més ràpid, per cert, en aquesta primera sessió ha estat Aleix Espargaró, per davant del seu company d'equip Maverick Viñales. I per cert, parlant de MotoGP, hi vam saber que el motociclisme tindrà un gran premi a l'Aràbia Saudita. Dorna va fer pública l'acord entre totes dues parts, tot i que el circuit encara s'ha de construir. Recordem que no és el primer acord de MotoGP amb dictadures àrabs, ja que des del 2004 es celebra el Gran Premi de Qatar.
I en ciclisme avui reprèn la Vuelta amb la disputa de la 16a etapa plana, no? Idònia pels esprintadors, en principi.
Sí, etapa que tenim en directe, molt plana, entre Sanlúcar de Barrameda i Tomares, 189 quilòmetres en el retorn dels ciclistes a la competició després de la jornada de descans d'ahir. De moment, pocs més de 60 quilòmetres, en queden 122, amb 2 escapats del gran grup a 3 minuts i 20 segons. Recordem, el líder continua sent Remco Evenepoel, segon és Primoz Roglic i tercer el balear Enric Mas.
I anirem tancant, però abans, Massana, què més ens falta per saber?
Doncs un parell de cites. A les 7 de la tarda, la selecció espanyola masculina de waterpolo, que dirigeix el català David Martín, es veu les cares amb Grècia en els quarts de final de l'europeu que s'està disputant a Croàcia, a la ciutat de Split. Ahir el combinat estatal femení va classificar-se per la semifinal després de superar Hongria per 15-11, les de Miki Oka. Es veuran les cares amb els Països Baixos demà en aquest duel de semifinals. I ahir, pel tu diràs, va passar una de les jugadores importants d'aquest combinat, la Maika García, que diu que no es conformen en arribar a les semifinals, que volen l'or.
I volem aconseguir la d'or, perquè no? Tornar a ser campiones d'Europa no és fàcil, perquè bueno, ja sabem que ja quedem els 4 que poden ser. Qualsevol pot guanyar aquests partits i l'or, però bueno, volem plantejar molt bé i sobretot això, sortir pues contentes amb els partits i amb el que dona aquest equip.
Això serà demà, avui, com dèiem, a les 7 de la tarda, el duel de quarts de final del combinat masculí. I també una cita d'avui a la Lliga Sobal, Barça-Torrelavega al Palau Blaugrana a les 8 i 5 minuts del vespre, en un partit avançat de la jornada 7 per la disputa del Mundialet de Clubs a finals del mes d'octubre.
Per cert, Massana, sí? Que no marxis, que t'explicaré una història. I és que si la Marilyn Monroe i el seu gos haguessin tingut algun contratemps conduint per Hollywood, sí, l'assegurança del cotxe de Línia Directa s'hauria cuidat d'ella i també del seu gosset amb fins a 1.000 euros en veterinari. Perquè ara, si et canvies a Línia Directa, rebràs un descompte de fins a 150 euros en l'assegurança del cotxe, amb cobertura per animals de companyia, viatgers de regal. No sabràs, de fet, si tens el millor preu fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700.
Com?
917-700-700. És el valor de ser directe. Consulta en les condicions. Fem una petita pausa i de seguida tornem i rematem aquest RAC 1 migdia d'avui.
RAC 1. Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur.alarmes.com o truca al 900-200-730.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Decidit, em passo a l'energia verda. M'instal·lo plaques solars a casa.
Ben fet, però amb qui? Hi ha molta oferta.
Amb qui més confio? Amb Bon Preu Esclat Energia. Són els millors i ara et compensen el 100% dels excedents produïts per la teva instal·lació fotovoltaica.
Què dius, ara?
Bon Preu Esclat Energia. Festa dels nostres i estalvia.
El 30% dels infants pateixen problemes visuals que no sempre detectem i que afecten de manera directa el seu rendiment. A Cotet vetllem per ells i per això aquest mes us regalem una revisió completa i, si cal, us oferim unes divertides ulleres graduades des de 69 euros per marxar de vacances amb els deures fets. Cotet, cuidant els teus sentits des de 1902. 120 anys, la visió d'una família.
Última oportunitat per a fer un gir al teu futur. A ESIC formem persones destinades a canviar el món. Lidera la revolució de les àrees de management, màrqueting i la tecnologia amb els nostres graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, MBAs, màsters i postgraus. Hi ha un pas que defineix el teu futur. Llest per a donar-lo? Informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Les 24 hores d'automobilisme tornen al circuit de Barcelona-Catalunya el 10 i l'11 de setembre. Per només 10 euros, una cursa màgica. 24 hores non-stop. Música, cars elèctrics, simuladors, zona infantil i molt més. No t'ho perdis. Entrades a circuitcat.com.
RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Primera parada d'aquesta temporada, Tarragona.
Divendres 9 de setembre a les 7 de la tarda amb Albert Om des de les festes de Santa Tecla. Serem al Teatre Tarragona per fer la prèvia d'una celebració molt especial. Fa 700 anys que va arribar la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat.
A veure, realment en fa 701, eh? Però valia la pena esperar un any per fer la Santa Tecla més llarga i més esperada.
Total, una festassa per Santa Tecla 700 i per engegar la Ruta Islandesa aquesta temporada.
Recordeu, serem al Teatre Tarragona. No cal entrada. Però veniu, que no us empenedireu.
RAC 1. Tots som
amb la col·laboració de Port de Tarragona, Castell d'Or i Xarxa Fort de Catalunya. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC 1.
Amb totes les estrelles.
Xuta Benzema, Panenka i gol.
Gol de Leo Messi.
Gol Firmino.
Mbappé gol.
Els millors equips del món.
Gol del Liverpool.
I gol de l'Inter Anfield.
Del Manchester City.
I un objectiu, ser a la final del 10 de juny a Istanbul.
Segueix els partits del Madrid, del Manchester City, el PSG, el Sevilla, la Juventus, el Chelsea i el Milan en l'únic carrusel en català de la Champions, amb Jaume Molló i la redacció d'esports de RAC 1. A partir del 6 de setembre, tota la Champions es juga a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1.
Amb l'aplicació de RAC1, tot és més
accessible, més fàcil,
més còmode,
més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC més 1.
Molt millor,
molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu.
Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més.
Per les 3 encarem la recta final del RAC1 migdia amb l'agenda cultural. Fins a 13 minuts d'ovació ha rebut Colin Farrell al Festival de Cinema de Venècia. L'actor hi ha presentat The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, una història d'amistat, silencis i soledat ambientada en una petita illa d'Irlanda. Enviada especial al Festival de Cinema de Venècia, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. 5 anys després de l'estrena també a Venècia de l'oscaritzada Tres anuncios en las afueras, Martin McDonagh torna al festival amb una pel·lícula marcadament irlandesa. A The Banshees of Inisherin, el director explica la història d'en Colm i el Padrick, dos amics de tota la vida, que passen les tardes bevent cervesa al pub, parlant de tot i de res. Però un bon dia, el Colm decideix trencar d'arrel aquesta amistat, i el que en un principi sembla una canallada acabarà tenint conseqüències desastroses pels dos personatges i per la resta d'habitants de l'illa. La pel·lícula està rodada a les Illes Aran, a la costa occidental d'Irlanda, i la parella protagonista l'interpreta el magistral duo Brendan Gleeson i Colin Farrell, que tornen a coincidir a la pantalla 14 anys després d'Amagats a Bruges. De la mateixa manera que el seu personatge, Farrell, defensava ahir que les bones converses no moriran mai.
Estem vivint en un moment de saturació informativa, de l'accés immediat a la informació, al soroll i a la imatge a les xarxes socials. I això clar que dificulta la intimitat i l'interès que calen per començar una bona conversa. Però quan deixes tot aquest soroll de banda, sempre tornem a les bones converses.
La pel·lícula va rebre ahir una sonora ovació de quasi 13 minuts, una durada insòlita a Venècia que s'explica en part perquè Farrell es va saltar el protocol i va baixar al pati de butaques a signar autògrafs.
I el musical Pretty Woman arriba a Barcelona. El musical s'estrenarà per primera vegada a l'Estat el 27 de setembre al Teatre Apolo. Cristina Llorente i Roger Berruezo interpretaran els protagonistes de la pel·lícula, la Vivian i l'Edward, és a dir, Julia Roberts i Richard Gere. Ells i una vintena d'artistes més treballaran sota la direcció de la premiada Carlyn Brower i ho faran en una nova versió actualitzada i més feminista que la pel·lícula original, Bàrbara Padilla.
Tot i que no s'ha alterat el guió del film, que va ser un èxit als anys 90, el musical tindrà una visió més feminista que la producció original. La protagonista continua sent una prostituta, però és una dona més empoderada. Ho ha explicat aquest matí a la presentació del musical a l'Hotel Palas de Barcelona, en homenatge al que apareix al film, el productor Jordi Arquer.
La película es lo que es, evidentemente no la podemos cambiar. Es verdad que hay un cierto aire machista en el trasfondo de la historia, pero hemos incorporado algunas líneas en las canciones. Te acuerdas perfectamente que decimos no hay nada que una mujer haga que no, que un hombre haga que no pueda hacer una mujer. Esta es una línea de una de tus canciones y tenemos un equipo que prácticamente son todas mujeres.
La preestrena es farà a l'Apolo el 22 de setembre.